Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, seguidor com a bon franciscà del pensament de Roger Bacon i de Sant Bonaventura, va introduir una gran innovació en incloure el pensament moral cavalleresc en la filosofia i la teologia del seu temps. Per això Llull es va embarcar amb una croada a favor del pensament místic i cavalleresc i en contra del racionalisme a ultrança representat pel pensador musulmà Averroes. Tot i ser un missioner cristià, Llull estimava i entenia el pensament àrab i respectava moltíssim els seus avançats sistemes. Així, en el primer llibre utilitza la lògica dels científics àrabs en la seva simbologia, la seva àlgebra i el seu raonament principal. Llull escrivia i parlava perfectament el català, el llatí i l'àrab i feia servir indistintament qualsevol d'aquestes llengües per adreçar-se al seu interlocutor. En el públic, el seu últim llibre seria, doncs, de baixa condició i no dubtava en expressar els conceptes filosòfics més elevats amb alegres versos i sempre va preconitzar la conversió dels infidels per la via de l'afecte i de l'amor, sense cap mena de coerció ni de violència.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Els dissabtes a les 9 del vespre, Espais de Saviesa a Temps de Diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de Diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel i el Cines Full del Centre Comercial Esplau et conviden el dimarts 21 de juny a les 9 del vespre a la preestrena de Un hombre de altura.
Diga.
¿Casa?
Disculpe.
Le llamo desde un teléfono móvil que he encontrado. He mirado en los contactos y había uno que ponía casa y, en fin, he llamado.
Diane és una reconeguda advocada. Alexander, un home encantador i simpàtic. L'home perfecte. Però a la seva primera cita, la Diane descobrirà el seu petit secret.
¿Sabes que eres un hombre extraordinario? Haces que el mundo sea más grande.
Si voleu descobrir el secret d'Alexander i passar una bona estona amb aquesta comèdia romàntica, entreu a radioestel.cat i participeu al sorteig de 50 invitacions per a dues persones. Només cal que dieu els vostres noms al punt de control del Cines Full del Centre Comercial Esplau. El proper dimarts 21 de juny a les 9 del vespre, Un nombre d'altura en primícia gràcies a Radio Estel. Un nombre d'altura s'estrena en cines el 22 de juny.
Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides i vulnerables que continuen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Demanem la seva col·laboració. Ajudi'ns a ajudar. Pot col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o entrant al nostre web caritasbcn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel. radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Fidels als nostres sentiments i hem tastat la mel que ens ha alliberat. Som bones persones que hem viscut desubicats amb pesos per un flux que tot ho ha contaminat. Una gran força que ho ha precipitat tot. Una marea negra que lentament ens ha asfixiat. I ara som a prop, podem entendre-ho tot. Podem fer que les coses tinguin un significat que ens canviarà la vida, ens donarà l'alè. És la més gran sortida plena d'oportunitats. Tornarà aquell temps, farem les coses diferent. Tornarà aquell temps, serà com tornar a casa i des d'allà veurem com passa. Tornarà aquell temps, farem les coses diferent. Tornar a casa després d'un llarg viatge serà com tornar a casa. Pots quedar-t'hi per sempre més. No has estat mai sol, no has sabut on buscar. Ens van despistar amb un tros de pa. No ens tenim els uns als altres, bevem de la mateixa font. Una força que ens inspira perquè agafem el timó de les nostres vides, del nostre futur, d'un canvi de cicle que passa pel teu davant. Les coses diferent. Tornarà aquell temps, serà com tornar a casa i des d'allà veurem com passa. Tornarà aquell temps, farem les coses diferent. Tornarà aquell temps, serà com tornar a casa després d'un llarg viatge. Serà com tornar a casa, pots quedar-t'hi per sempre més.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà. Encetem ara mateix una nova edició d'aquesta versió dissabte. Sabeu que ens agrada recopilar tot el que ha donat de si el Compromís Ciutadà durant la setmana, aquell espai de 7-10 minutets que matem cada dia al voltant de 11:45 del migdia i que quan és dissabte, doncs recopilem tot aquest material i l'intercalem amb música. Sempre és bona música, com aquesta que acabem de sentir dels Gossos i que es titula Tornarem a casa. Aquesta setmana hem dedicat el Compromís Ciutadà a parlar de...
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Aquesta setmana volem abordar la qüestió del dol, de la mort, perquè és un tema tabú, per més que en parlem en aquest programa, perquè ens interessa i perquè hi ha persones molt preparades en aquesta societat que en parlen, que ho treballen i que poden prestar moltíssim servei a les persones que, doncs, que s'han d'enfrontar a aquesta qüestió, que aparentment és desagradable, però que quan s'hi entra acaba resultant fins i tot alliberadora. No sé si coincidiran a mi aquestes dues convidades, que ja les presento, són la Mar Pérez i la Consuelo Raya. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Bon dia.
És alliberador no parlar de la mort? Com ho veieu?
Des de la meva experiència, tant a nivell professional com a nivell personal, és molt alliberador.
És que és curiós, eh? Perquè és un tema que no volem parlar mai. I, en canvi, a la que... però t'hi has d'endinsar amb una mica de profunditat. No sé si també hi esteu d'acord.
Això és com quan fem els nostres cursos, que sempre la Consuelo sempre dona la benvinguda als que participen i els hi diu bienvenidas y gracias por vuestro coraje. I això, crec que aquesta paraula és molt important a l'hora, sí, de treballar aquest tema, no? Coratge.
Molt bé. La Mari i la Consuelo són infermera, treballadora social i porten la TAU formació. TAU. A veure, què és aquesta entitat? Com la presentaríem?
TAU és el símbol que representa el entente que formamos Mari i jo per fer els cursos de formació que fem. Tau es un, sabemos todos que es una letra hebrea, sí, que es la última letra del alfabeto hebreo, y básicamente significa servicio. Y esto es lo que...
Servicio en el sentido de ayudar a los demás.
De ayudar a los demás. Ah. De nuestra experiencia personal, nuestro conocimiento, lo intentamos transmitir a las personas que, bueno, que trabajan en el mundo de la salud y la educación. Bàsicament.
O sigui que sempre us mou en aquests àmbits de la salut i treballeu el tema de la mort directament, així. Com ho feu, això?
Què vols dir? O sigui,
Feu cursos.
Fem cursos, sí, val. Clar.
En aquests àmbits, en els àmbits de l'educació i de la salut, entès?
Això. En l'àmbit de... perquè nosaltres treballem, tenim una feina en un hospital, treballem en un hospital, i per una altra banda fem els cursos a professionals de sanitat i treballem en aquest tema per poder intentar donar eines, però més que moltes vegades no és tant donar eines i donar protocols, perquè d'alguna manera quan parlem de l'amor estem parlant de la vida, aleshores per viure no hi ha un protocol, no? I el nostre missatge moltes vegades té a veure amb això, no, amb no tant tindre unes eines, un protocol, sinó a l'aprendre a l'estar, a l'aprendre a estar en l'aquí i en l'ara, a aprendre a escoltar i aprendre també a
gestionar, potser?
A gestionar i a poder sostindre no tan sol les emocions o les creences dels altres, sinó sobretot les teves, no?
Per què ens costa tant parlar d'aquest tema de la mort? Per què creieu?
Nos produce mucha ansiedad, porque es algo totalmente desconocido para el ser humano. Eso es básicamente ansiedad lo que nos produce y miedo.
¿Y creéis que podemos prepararnos para la muerte, la propia?
Es básico. Para tener una vida plena, una vida rica, hay que prepararse para la muerte. Hay que tomar conciencia de esto. Cuando las personas nos planteamos la posibilidad de simplemente pensarlo, me puedo morir, en primera instancia lo que te da es mucho miedo, mucha ansiedad. Pero si continúas en ese camino un poquito más adelante, al lugar donde llegas es a darle muchísimo valor a la vida. a importarte muchísimo más la vida. En ese momento te das cuenta de lo que es realmente importante. Y ese es el camino de prepararse para morir, aceptar que, bueno, que somos finitos, es lo único que realmente sabemos. Lo único cierto de la vida es que algún día nos vamos a ir.
Sí, preparant-nos per la mort, aprenem a viure millor.
Això mateix.
Això seria la síntesi.
Caram, interessant la cosa. Seguirem alguns... Ens podreu donar... No hi ha protocols, d'acord, ho he entès, però algun consell o per poder estar... Perquè n'estic convençut que persones que ens sentin en aquests moments saben que tenen els dies comptats, potser. No? O potser no ho saben i potser finalment doncs se'n surten, però estan atrevessant moments delicats. Llavors, així, per començar, només un, perquè tenim tota la setmana per anar-ne parlant, què diríeu així per començar?
Bueno, primero, una puntualización. Todos tenemos los días contados. Todos. Sucede que hay momentos en la vida, las circunstancias, una enfermedad grave, la proximidad, estar cerca de alguien que está en los momentos finales de la vida, te hace consciente de tu finitud, de la finitud personal. Pero los días contados los tenemos todos, absolutamente todos.
Sí, sí. I dit això, per on començaríem, però? Per on creieu que podem començar? Algun consell, si, per exemple, doncs, sabem que d'acord, sí, tots els tenim, però alguns els tenen més que d'altres. Vull dir, hi ha persones que són conscients que potser els hi queda una setmana de vida, o un mes. Que igual ens sortim al carrer i ara mateix ens morim, no? Però... Vull dir, hi ha persones que són conscients de que els hi queda molt, 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 molt poquet, no? Per on podríem començar? O alguna consigna que doneu en els cursos i que sigui de les bàsiques?
Mira, la maestra o la primera persona que empezó a hablar y ha sentado unas bases, entre comillas, ¿no?, científicas sobre qué nos pasa cuando nos damos cuenta de que nos vamos a morir o qué nos pasa a las personas que tenemos pérdidas, es Elizabeth Kubler-Ross. Sí. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross, estudiando el proceso de las personas que estaban en esta etapa de final de vida, describió 5 etapas, ¿no? Bastante bien definidas. No sé si ahora voy a poderlas recordarlas una detrás de otra, ¿no? Pero hablaba de la etapa de la negación, la ira, la aceptación... Me faltan dos.
En la, ¿cómo se dice? En la depresión.
La depresión.
Ya aniran sortint, no os preocupeu. Sí.
Ens veurem un altre cop. Després de tant temps no sé si puc reconèixer el teu look nou. Texans negres i el batec del cor, batec al cap, batec al coll, batec si m'ho nota la gent. Bategues tu, batego jo, batec a la planta dels peus, batec a la punta dels peus mentre em cordo botes negres. Per variar, em sento jo. Et demano de quedar més tard, no sé, tinc molta por. I ens trobem abans de temps, i em mires tu, i et miro jo, i ens mirem fixes a l'aparador. I et veig també, i em veus, no ho sé, torna el batec més intens, torna el batec més intens. Fa tant temps que no et veig, que els meus ulls et descobreixen de nou, et descobreixen millor. M'és igual si avui plou o si el mar es desboca suau, però no marxis, sisplau. Impossible d'explicar-te el que ha passat en tant de temps. Els minuts semblen segons, les hores passen com si res. Mentre parles records de la pell, records de quan, records de què, records de tantíssims moments, records sincers, pintats d'oblit, records que encara em fan sentir, records que encara em fan sentir, que no vull que arribi l'hora de marxar. Vols anar a sopar? Potser podem fer una pizza, però millor per emportar. dius anem a casa meva i no sé què fer, jo no sé què dir. Els nervis em cremen per dins, però dic que sí, faig com si res. Batec cada cop més intens, batec cada cop més intens. Fa tant temps que no veig que els meus ulls et descobreixen de nou, et descobreixen millor. M'és igual si avui plou o si el mar es desboca suau, però no marxis, sisplau. Ens mirem, hi ha tantes coses a parlar, però decidim callar. I el que passa a partir d'ara es fa difícil d'explicar. I la lluna ens fa de sostre en una nit d'ombres gegants. Però tinc por que ara t'adormis i que et creguis que has somiat. Perquè fa tant temps que no veig que els meus ulls et descobreixen de nou, et descobreixen millor. M'és igual si avui plou o si el mar es desboca suau, però no marxis, sisplau.
Seguim endavant amb el compromís ciutadà després d'haver escoltat aquest deliciós tema de la Clara Peya que es titula Més igual si avui plou.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Aquesta setmana estem parlant del compromís ciutadà, del dol i de la mort. Ho estem fent amb la Mar Pérez i amb la Consuelo Raya de Tau Formació. Ara entrarem en això de Tau Formació perquè em crida una mica l'atenció i possiblement tingueu coses a explicar al respecte. Però ens hem quedat amb els 5 punts que defineix l'Elisabet Kübler-Ross, que entenc que són els 5 punts o les 5 fases que travessa una persona quan se li diagnostica una malaltia terminal.
No necessàriament amb una malaltia terminal, eh? També això en qualsevol procés de malaltia crònica també es pot donar.
Val.
I després també aquestes fases les passen les persones que estan visquent el dol, és a dir, un familiar també pot passar per aquestes fases.
Ah, val.
I passa.
Val, val. Això serà molt interessant també, el tema dels familiars, perquè com podem gestionar nosaltres si tenim alguna persona que està malalta al nostre voltant, perquè d'això també se n'hauria de parlar i potser, si ja es parla poc del tema del dol, d'aquest em fa l'efecte. Això ho sabreu millor vosaltres. Per on comencem? Per la negació?
Vinga,
no sé quina és la primera, eh? Pot ser la negació o no?
No hi ha cap ordre,
bé,
eh?
Bé, vale, d'acord.
És a dir, normalment es posa en un ordre, però en realitat la persona pot passar fins i tot en un dia per totes. És a dir,
No estan ordenades.
No, no estan ordenades. Fins i tot una persona pot estar en una fase d'ira i morir-se amb aquesta fase d'ira i no haver traspassat amb altres fases. Altres. O sigui, no són... a nosaltres, a nivell professional, ens serveix molt, i fins i tot si la gent coneixés aquestes fases i els poden reconèixer, també a l'hora de comunicar-te o de poder estar amb la persona, et pot resultar més fàcil estar-hi. Però perquè aleshores reconeixes el moment on està. Val? Val. Però no necessàriament has de passar per totes, ni per ordre, i això ho passem tots.
Són negació, ira, depressió, negociació i acceptació. Per negació, doncs, comencem per negació?
Sí, comencem. La negació, cuando alguien tiene... Nos situamos, cuando a alguien le dan el diagnóstico de una enfermedad grave, como un cáncer, que inmediatamente nos sitúa en ostras, me puedo morir. Un mecanismo que tenemos, ¿no? Algo que podemos hacer es, y que solemos hacer, algunos hacemos, es, esto no va conmigo, el médico se ha equivocado en el diagnóstico, te vas a buscar una segunda opinión. Esto sería la negación. Podemos estar siempre ahí, y eso significa no tomar contacto con nuestra realidad, con la realidad de lo que estamos viviendo, y que nuestra vida, que la vida y el proceso que estamos viviendo no tenga consistencia, no tenga profundidad, no nos lleve a ningún sitio.
Ya. I que un vagi per aquí i la malaltia vagi per allà, per camins paral·lels, vols dir.
Això mateix.
La ira.
És quan la persona en aquell moment doncs no accepta la seva situació. Fins i tot, moltes vegades, això ho podem veure molt a l'hospital, moltes vegades quan veus algú que qualsevol cosa li està malament, tot el que fa el personal d'infermeria o el que fa el personal mèdic o el dinar, tot està dolent, tot és horrorós, tot... És com hi ha una part que està... Fins i tot a vegades nosaltres comentem, bueno, està en la fase de que està enfadat amb el món. I està tan enfadat o està tan enfadada, no tan sol el pacient, sinó els familiars, que fins i tot en un moment donat pot crear-se una situació molt difícil per comunicar-nos, no?
I llavors això com ho gestioneu vosaltres com a professionals?
Com a professionals, doncs, jo crec que la manera és això, mantindre'ns des del professional, reconèixer que és aquesta la situació, intentar no entrar en una lluita personal de que l'altre entengui, escoltar des de la serenor. Indudablement hi ha moments que potser s'han de posar límits perquè poden donar-se situacions fins i tot de difícils, no?
D'agressivitat.
Sí. I aleshores jo crec que una de les maneres és mantindre't molt serè, no? Reconèixer el moment que estan passant, però mantindre't també en un moment donat de dir, bé, a veure, retomar el tema no... i dir-li, entenc que estiguis enfadat, veig, no?
O sigui, mostrar empatia sempre, no?
I mostrar-li el que estàs veient, que està enfadat, que té motius per estar enfadat, que entens la seva... Bueno, entendre la seva situació potser et poden dir tu què saps, no? Però, sobretot, dir-li, veig que estàs molt enfadat, no? Puc fer alguna cosa, però aquesta potser és una de les situacions més complicades, perquè a vegades els professionals ho vivim molt des de, o es pot viure molt des del món, des d'un nivell personal, i aleshores aquí sí que no,
clar,
hi ha
no t'hi pots implicar personalment. Clar,
no
clar.
Hi ha comunicació.
Escolta'm una pregunta que em sorgeix a propòsit d'això que comentàveu, no? Quan estàs amb una persona malalta i que és difícil, per exemple, mantenir conversa perquè està en aquesta fase de l'aire, hi ha alguna tècnica per intentar que s'obri o per intentar parlar estil, no sé, em preocupa com et veig o potser en un estat d'ira és millor no dir res?
Dependrà també de la persona. Mm-hmm. Jo crec que hi ha vegades que potser és com... A veure... A vegades ens plantegem dins d'això què fem, no? Què fem amb una persona... Però en realitat estem parlant de relacions humanes.
Clar.
Una relació humana amb una situació molt difícil, però és com quan et baralles amb la parella. t'entren els mateixos dubtes. O sigui, ara veig que la meva parella està superenfadada. Què és millor? Que li deixi? O, i que li passi quan estigui tranquil·la, doncs parlem? O li dic això, no? Veig que estàs molt enfadada o que estàs molt enfadat. Doncs és el mateix, vull dir, estem parlant de relacions humanes. Mm-hmm. Aleshores, no és diferent. El que és diferent és la situació.
Clar.
Però com tu et relaciones amb una persona que està enfadada, amb una persona que està en negació de... Ja no parlo d'amor, sinó... O ara ho enfoquem potser amb la parella perquè potser pot ser un exemple com més proper, no? Però és el mateix, no, o sigui, els mateixos dubtes, l'únic que estem parlant d'amor.
Callat. Cada paraula em molesta. Hem vingut de molt lluny i som estrangers en el mateix planeta. He rebut la postal on la mare em parlava de l'herba. Ha tornat a sortir allà on van desmuntar la trinxera. Com vols que no canti, no tinc altra cosa. Et sento tan lluny i aquí els faig nosa. Tinc un llit d'estels, les llums del carrer i una pàl·lida rosa. Avui m'han fet callar. La meva veu no era digna. I amb el cor amagat he recordat aquella melodia que et cantaves de nit quan pensaves que jo ja dormia. M'amagava de tu per la por a perdre't un dia. Que sóc il·legal, creuant la frontera, res et puc comprar. I no tinc res per vendre. Estic tan perdut i a qui no els importa. Han mort els estels, les llums del carrer i la pàl·lida rosa. Avui sóc al cel i em costa d'entendre que vaig ser estranger en el mateix planeta.
Oriol Barri és qui canta aquesta cançó titulada Mateix planeta. El Compromís Ciutadà d'aquesta setmana l'estem dedicant a parlar del dol i ho estem fent amb la Mar Pérez, que és infermera, i amb la Consuelo Raya, que és treballadora social. Les dues tenen el seu centre de formació TAU i treballen precisament sobre la qüestió del dol i imparteixen cursos, entre d'altres, a professionals del món sanitari que estan en contacte amb persones malaltes. Música.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
A propòsit de la mort, hem parlat de, com a mínim, dues fases que travessa la persona que està o bé amb una malaltia complicada o bé que sap que té els dies comptats per aquella malaltia. La negació, la ira, hem parlat, seguirien la depressió, la negociació i l'acceptació. Per on comencem? La depressió?
Vinga.
Molt bé.
A veure, doncs vinga, qui l'explica?
Todos sabemos que es una depresión, la tristeza, el ensimismamiento, el aislamiento del mundo. Suele suceder cuando la persona se da cuenta que la finitud, que se muere, que es una realidad, y entramos en esta etapa de tristeza, de ensimismamiento, de entrar con de aislamiento del mundo y de no dejar de tener contacto con el mundo. Yo tengo la impresión de que las personas que están en los últimos momentos de la vida suelen entrar. La persona se aísla del mundo. A la persona le molesta demasiada luz, los ruidos. Es un momento en que esto, de recogimiento, y es un buen síntoma. Es que la persona esté en un proceso de este tipo, es un buen síntoma. Es un reconocer lo que me está pasando. Claro, lo interesante es poder salir de ahí y entrar en la siguiente etapa, la definitiva, que sería aceptar, ¿no? Uh-huh. Estar en paz con lo que me está pasando y poder dejar en paz a los que dejo, ¿no?
¿Y arriben tots aquí? ¿Y arribem tots?
No, tots no.
És difícil, cal preparar-se molt per arribar a l'acceptació, no? M'imagino.
De totes maneres, que jo crec que les fases a on s'arriba al final de la mort d'una persona en realitat té molt a veure amb les fases en les que arribem en qualsevol situació de conflicte que un hagi viscut. Com tu resols els teus problemes i les teves dificultats.
Fins i tot amb això, fins i tot amb la mort, eh?
Sí, o sigui, jo crec que vius d'alguna manera, o mors d'alguna manera, com has viscut. No hi ha diferència en com assumim l'etapa final en com visquem i resolvem les situacions quotidianes,
per tant,
de la vida.
Per tant, si aprenem a acceptar i a viure i a gestionar bé el que ens passa el dia a dia, estem aprenent a morir bé.
Sí,
això mateix.
I si mirem...
Això és molt interessant, eh?
I si mirem l'amor, aprenem a mirar la vida. Perquè en els cursos, una de les coses que insisteixo, a mi m'apassiona, no?, és el llançar preguntes. Normalment la gent, quan ve als cursos, el que volen és tindre respostes. I habitualment marxen amb més preguntes.
Clar.
Hi ha un rabí, que es diu Nitol Bonder, que parla que cada pregunta, quan et preguntes i es qüestiones, generes vida. No? Aleshores, la intenció de crear preguntes en relació a l'amor és precisament contactar encara més amb la vida. Perquè parlem, a on anem quan ens morim? Ja, però on estaves abans de néixer?
Però on anem quan ens morim?
Sí.
Ho sabem, això?
Ah, això, la ciència s'està plantejant i està estudiant moltes coses relacionades amb això, estan... En el mes de març vaig anar a Madrid a un congrés que es diu Proyecto Túnel, i hi havia en tot de metges, científics, professionals, el Pim van Loewen, no sé si el coneixes.
No tinc el gust.
Que és un metge holandès, cardiòleg, i que ha fet estudis amb el que es diu ECM, que són experiències cercanes
a la
mort.
Sí.
I aleshores, doncs, fan estudis amb persones que han estat en una situació... O sigui, han de complir diferents requisits junts, que tinguin el diagnòstic de mort, no? Que hagin hagut de passar per una reanimació o que hagin estat en coma, això primer. Després els hi pregunten si han tingut alguna experiència i que la recordin. I després, una vegada que expliquen aquestes experiències... amb el personal que han estat assistint, comproven si allò que diu és així.
És cert o no.
I hi ha molta gent que donen per vàlid això que és inexplicable a nivell racional quan coincideix, no? quan diuen, bueno, val, o sigui, de moment ara no tenim una explicació. Quan van quan intenten buscar una explicació, aleshores ens anem a un altre concepte, que és el concepte de consciència. Sí. I aleshores ja estem, jo crec, com pujant un altre esglaó.
Però això és fantàstic,
no? O baixant un altre esglaó, depèn de com ho miris, no? En el qual estem veient que potser a l'hora de parlar de l'amor no tan sols ens hem de qüestionar què és l'amor, no tan sols hem de qüestionar què és la vida, sinó que potser potser també ens hem de qüestionar què és la consciència i si pinta o no pinta alguna cosa la consciència en aquestes...
En tot això que
estem parlant, no?
Això és un tema molt interessant. Aquestes experiències properes a la mort, entenc que són persones que han estat a punt de morir, que han hagut de travessar processos de reanimació, que sí, han estat en coma, i que des d'allà on fos que estiguin, en el moment que travessaven el coma o abans de la reanimació, doncs veien tot el que estava passant al voltant, no?
Això mateix.
Això és l'experiència propera a la mort.
Això.
I això de projectar túnel, serà que hi ha un túnel?
Parlen d'un túnel, molts. O sigui, Elisabeth Kübler-Ross, quan sí, parla, o sigui, que va ser, abans un dia va comentar la consolada, que va ser pionera, no?, amb el tema dels paliatius, ella feia estudis en els quals anava agafant i anava posant dates en el qual la gent coincidia, no?, amb coses, com per exemple parlàvem de la llum, parlàvem de que si es trobaven a familiars, del túnel, tal, no? Però, clar, ella no havia fet una metodologia tan científica, no?, a nivell d'ara, que s'estan fent això que has de complir, no?, que el diagnòstic, sí, que t'expliquin i després comprovar, doncs ja és la manera, diguéssim, més científica o les eines que de moment...
Hi ha una metodologia,
no?,
una més científica.
Això mateix, no? I parlen de llum. I parlen de lo mateix, no? Molts, no? Hi ha coses molt en comú que es repeteixen, no?
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad, va prohibida, dice la autoridad.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley, africano clandestino, colombiano clandestino y el cubano clandestino, marihuana ilegal.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino para burlar la ley,
perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley, africano clandestino, colombiano clandestino y el cubano clandestino,
marihuana ilegal.
demà passat serà dilluns 20 de juny, Dia Mundial del Refugiat, i d'aquí que haguem volgut posar aquesta versió del Clandestino, que és del Manu Chao. De fet, l'hem pogut sentir cantant-la, però també intèrprets d'arreu del món en aquesta meravellosa formació que es diu Playing for Change, i que en els videoclips segurament els heu vist, i si no us emplaço que entreu ara mateix a la web a mirar-los. Playing for Change, doncs apareixen músics interpretant una mateixa cançó, però des de diferents punts del planeta, i és sensacional, i sonen d'una manera tan meravellosa com acabem de sentir.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Tinc una pregunta. Aquesta setmana, com sabeu, estem parlant de la mort i ho estem fent amb la Mar Pérez i amb la Consuelo Raya. Elles dues són infermera i treballadora social, respectivament, i a més, les fundadores de Tau Formació, que dona formació precisament a totes les persones que treballen amb malalts i amb gent, doncs, que tenen els dies comptats, per més que els tinguem tots els dies comptats. Això ho vaig entendre molt bé, Consuelo, gràcies. Anava a dir... ira, hem parlat de la ira, de la depressió, de l'acceptació, de la negació. Ara parlarem de la negociació, però em pregunto si la ira o la depressió, a part de ser fases, poden ser també generadores de la malaltia. S'entén? És a dir, la depressió ens pot dur a malaltir? La ira ens pot dur a malaltir?
Sí, indudablement.
Déu-n'hi-do la pregunta que fas, no?
Sí, no?
Bueno, des del punt de vista de que consideramos al ser humano una entidad biopsicosocial y espiritual, y que todos estos cuerpos o estos aspectos del ser humano están interrelacionados, evidentemente, todo aquello que es contaminante o emocionalmente, mentalmente, corporalmente, interactúa. Entonces, las emociones negativas persistentes en un individuo, los pensamientos negativos persistentes en un individuo, una mala alimentación persistente, evidentemente, que nos lleva a enfermar. Seguramente no es una cosa solo, ¿no? La ciencia actualmente, la medicina actualmente solamente mira la enfermedad en el cuerpo, en lo físico, ¿no? En las venas, en los huesos, en los músculos, en los órganos. Pero sabemos, y cada vez más vamos hacia una medicina que ve al individuo con esta interrelación de todos los cuerpos o de todas las partes que nos componen.
Des de la vostra perspectiva, més enllà de la vostra tasca professional merament, vosaltres, amb el vostre enriquiment particular, creieu que les malalties no són malalties del cos, sinó, podríem dir, i m'ho invento una mica, però són malalties de l'ànima, sí? ¿Venen de més amunt del cos? ¿Com ho veieu, això?
D'unidó. La enfermedad se expresa a través del cuerpo. Hay algo que se expresa a través del cuerpo. Si hablo desde el punto de vista de mis creencias, de mis creencias personales, Consuelo, ¿qué creencias tiene en relación a este asunto? Te digo que seguramente sí, ¿no? No sé si es el alma el que... Yo no sé, el alma no puede estar enferma.
És per dir-ho amb un llenguatge... Sí. Potser entenedor, no? En definitiva, la pregunta és si la malaltia es produeix en el cos físic o es produeix en cossos més subtils de la persona o de l'ésser.
Se va produciendo en cada uno de los cuerpos hasta que se precipita en el cuerpo. Ja.
Per tant, és molt interessant. La medicina està actuant sobre el cos físic, però no està actuant sobre els altres plans, no?
Sí, però, sin embargo, ja la medicina comienza a definirnos como una entidad biopsicosocial. Y está haciendo esfuerzos, poco a poco, cuesta mucho, pero está haciendo esfuerzos. De hecho, en los hospitales públicos, en los ambulatorios, la figura del psicólogo ya comienza a estar presente. La figura de los trabajadores sociales también hace tiempo que están presentes. La enfermería cada vez centra su atención, su trabajo, en este concepto del individuo. De hecho, la enfermería es impulsora dentro de nuestro sistema de salud de esta visión del individuo y de la enfermedad.
¿No vas a decir algo más?
Sí. Té a veure també amb quan parlem de l'amor, i parlem de la vida, que a mi m'agrada insistir, no?, que quan parlem de la vida parlem de l'amor i viceversa. Crec que estem parlant de com morir, però realment, i això crec que ja l'altre dia ho vaig comentar, què vol dir viure? I a vegades, o sigui, una cosa és estar viu, és a dir, jo respiro, jo em bellugo, jo no? O sigui, em manifesto, i una altra cosa és viure. Què significa viure? Crec que en la mesura que anem en contra de la vida, això el que sigui, perquè encara estem aprenent, ens emmalaltim quan anem en contra. Això sona molt abstracte, no?
Però que s'entén, té sentit.
Però crec que quan anem en contra de la vida és quan ens contaminem. Imagina't que nosaltres som una bola, una terra, cada un de nosaltres una terra, i els nostres pensaments contaminen aquesta terra. Les nostres emocions són aquestes aigües estancades que estan putrefactes, no? I que què fan? Pues contaminen. És a dir, crec que tot el que som, des de la part física, emocionals, si no està a favor de la vida, ens contamina. No som moltes vegades conscients, perquè nosaltres donem els valors de jo estic viu perquè respiro, jo estic viu perquè tinc una casa, jo estic viu per... Però potser ens hem de plantejar, quan ens plantegem què és l'amor, perquè també coneixem el procés de morir. El procés de morir està molt definit. Una persona, quins símptomes tindran a l'hora de que s'està morint? Està molt definit, ja. Però l'amor, què és? Aleshores, no són coses potser tan diferents, no?
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Aquesta setmana estem tenint una conversa molt interessant a propòsit del dol i de l'amor. Cada cop s'està posant més interessant, però és que estem esgotant molt el temps i hi ha una sèrie de conceptes i de punts que sí que m'agradaria que entressin en aquests minutets que ens queden d'entrevista. Primer de tot, i ràpidament, la fase de la negociació, que no en vam acabar de parlar. Què podem dir d'això?
La negociació, sí, ràpida, seria... reconec el que em passa, però necessito temps. Necessito un temps per veure el meu net fer la comunió o veure el meu fill que es casi, o fins i tot veure els resultats, això ho dic perquè és un cas real, del meu pare, veure els resultats de les últimes eleccions. Això seria la negociació. Sé on estic, però necessito això. Però,
i també volíeu parlar del tema dels nens. Això m'ha sorprès una mica.
Sí, perquè si dins de la societat ja vas fer menció que era un tema tabú...
Sí.
Doncs moltes vegades hi ha la creença que per protegir el nen no se li ha de fer partícipe d'una situació familiar en el qual ell és un element més. I això és important, tindre en compte que el nen és un element més de la família. I que, clar, si té, per exemple, el seu avi o el seu pare que està en una situació final, se li ha de fer un espai perquè ell pugui gestionar aquesta situació. Perquè, si no, és com que li estàs amagant una realitat de la vida.
Clar.
Aleshores, després, quan sigui més adult, es mantindrà aquesta dificultat de mirar i enfrontar situacions difícils, ja no tan sols l'amor o la malaltia, sinó qualsevol situació difícil, perquè ja s'està educant amb la negació d'una realitat que forma part de la vida.
Molt bé.
De quina manera? Intentant adequar-te en el seu llenguatge.
Clar, parlant...
Parlant al seu nivell, no?
Hemos de tener en cuenta que los niños ven el mundo a través de los ojos de sus padres, a través de los ojos de los mayores. I esta és la clave. Esta és la clave.
Clar, clar, sí, sí. I és cert que hi ha pares que els hi amaguen i no parlen del tema i, en canvi, és ben educatiu, perquè imagina't que ja de ben petits creixen amb seguretat sobre aquest tema. És fantàstic, perquè és el tema que més por ens genera a tots com a societat, no?
Clar, a més, també, o sigui, no pel fet de no parlar, els hi evitaràs el patiment, el dolor, la tristor.
Clar.
A les famílies també es dona molt el pacte de silenci, en el qual ja no parlo a nivell dels nens, sinó a nivell de les famílies, que les famílies no volen que el metge li doni la informació al malalt i el malalt no vol que la família s'enteri, i es crea un pacte de silenci en el qual hi ha la creença que s'evita el patiment, però en realitat la situació està allà, l'estan visquent
clar,
tots,
clar,
i
clar.
No s'evita el patiment. És més, dificulta més el poder fer una bona elaboració.
Se produce un congelamiento. Ah. La familia se congela en un momento de la vida familiar. Están todos congelados o no hay comunicación.
Tau formació. Esteu localitzables en algun contacte, en algun telèfon, en alguna pàgina web, en algun grup de Facebook?
En una pàgina de Facebook?
Sí.
Que es diu Tau Formació.
Molt bé. En català, eh?
Tau Formació, en castellà.
Molt bé. Aquest nom Tau, va.
Aquest nou Tau va sorgir a través dels estudis que estem fent ja fa vora de 13 anys, jo crec, a Escoles de Misterios. Tau és una lletra hebrea. El seu significat té a veure amb la vida i té a veure amb el cervell. I a part de la formació que nosaltres hem tingut a través de la nostra experiència, de cursos que vam fer, de gestal i tal, aquí... potser amb el tema de... amb l'aprenentatge, amb la instrucció que hem rebut i rebem aquí a Escoles de Misteris, hem donat un gir a la nostra formació, en el qual ja estem enfocant més al tema dins de l'espiritualitat, que abans no ens centraven tant en això. I el nom va sorgir d'allà, o sigui, el nostre nen i el nostre nom va sorgir dels estudis que estem fent aquí a Escola de Misterios.
Igual és oportú parlar del linatge d'eternitat, no? O no?
Sí.
Sí.
Perquè això està vinculat amb l'escola de la que parleu, em sembla.
Sí.
I llavors penso que també... Vaja, que entronca perfectament el que porteu i parleu vosaltres i està obert a tothom, no?
Està obert a tothom.
És un grup de Facebook, això?
És un grup de Facebook.
I pàgina web, també.
I pàgina web. I que tiene las... Es como un brazo de toda la información que podemos encontrar en internet de el arte de saber morir. Son unas clases online, ¿sí? Que imparte José Luis Caritz. Y que no sé exactamente ahora cuántas clases son.
Como más de 40, sí.
50 y algo, 60.
¿Eh? Que duran una media hora, tres cuartos de hora.
De 45 a 50.
Sí.
Sí. Y que, José Luis Caritz habla sobre la muerte, sobre la muerte y sobre la vida, desde incluso él nos... Hay una clase que incluso nos habla de las etapas de Elizabeth Kubler-Ross... habla de la parte más científica, pero también profundiza mucho en el sentir, en el alma, en el concepto del significado de espiritual de la muerte, ¿no?
Sí, aquests vídeos es poden trobar directament a YouTube i també a la pàgina web d'Escoles de Misterios, també.
Molt bé. En qualsevol cas, deixeu-me donar i repetir aquestes dues referències que es trobaran al Facebook. Una d'elles, que és Tau Formació, en trobareu allà informació sobre aquest grup i el que fan elles dues, la Mar i la Consuelo, i també l'Innaje Eternidad, que m'imagino que si es busquen al Google o en el YouTube mateix, l'Art de Saber Morir apareixerà, com podem treballar aquesta qüestió per nutrir-nos, per enriquir-nos a títol individual sobre la qüestió de la mort i, per tant, sobre la qüestió de la vida. Mar Pérez, Consuelo Raya, infermera, treballadora social de Tau Formació, les dues, que ha estat un plaer, moltíssimes gràcies, i haurem de seguir parlant més endavant de més temes perquè n'hem deixat molts al tinter, d'acord?
Moltes gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Que vagi bé.